Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 17 de gener del 2024, comencem el dia amb poc fred, amb força núvols, després d'una nit de ruixats a moltes comarques. De fet, durant tot el dia repetiran aquestes pluges al Pirineu i al Prepirineu, especialment a la banda de Lleida, i al matí també a les comarques de Ponent. A la resta, mig tapat. El vent bufarà fort, sobretot a la tarda, i l'ambient serà suau al migdia. La divisió entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana torna a quedar en evidència amb la presentació de les esmenes a la llei d'amnistia. Cada partit les ha registrat per la seva banda, malgrat que coincideixen en una part important del redactat. Volen que s'inclogui dins l'amnistia els acusats per terrorisme. Això afectaria els CDRs i els investigats pel tsunami democràtic. El PSOE, però, no hi està d'acord i ha pactat les esmenes amb la resta de socis d'investidura. Junts també insisteix a afegir a l'amnistia el concepte de lawfare, que són les víctimes d'operacions de la policia que busquen criminalitzar l'independentisme. Aquest matí el món ha recuperat per esvair els dubtes que generen aquests moviments després de mesos callat, després de mesos sense pronunciar-se. Aquest matí el món ha recuperat Gonzalo Boye. Un dimecres en què tornen a aparèixer novetats sobre l'operació Catalunya, La Vanguardia i El Diario asseguren que la policia patriòtica va enviar al Ministeri de l'Interior 34 informes falsos sobre polítics independentistes i el seu entorn durant entre els anys 2014 i 2016. Els dos diaris confirmen que Jorge Fernández Díaz va tenir sobre la taula aquestes informacions falses per imputar, per exemple, Carles Puigdemont o Josep Lluís Trapero en casos que van fer soroll a la premsa, però que no van arribar enlloc. A més, avui el món.cat revela com es finançava l'operació Catalunya. Es feia amb societats pantalles vinculades a José Manuel Villarejo arreu del món, a les quals el Ministeri de l'Interior pagava amb calé públic. Déu-n'hi-do. Mentrestant, el president aragonès reclama anar fins al final per esbrinar per què el van espiar amb Pegasus. Ho fa ara que el govern d'Espanya ha desclassificat documents del CNI sobre el cas a petició d'un jutge. Avui serà molt interessant escoltar la tertúlia al Letrado Milero, al costat d'Anna Gómez, de Ramon Rovira, de Ferran Casas, de Xavier Domènech i de Mònica Hernández, que trepitjarà l'ull de poll. A tot això, l'aplicació per impedir que els menors tinguin accés a la pornografia es posarà en marxa entre el juny i el juliol. També prohibirà que entrin a TikTok els més petits de 14 anys. Els esports. Avui el Girona es juga a passar els quarts de final de la Copa contra el Rayo Vallecano a partir de 2:15 de la nit a Montilivi. I en directe, evidentment, a RAC1. Ahir ja es van classificar el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca. El Barça hi jugarà demà i el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid també. I a les 11, aquí al món a RAC1, parlarem d'un dels llibres de l'any en català, sens dubte. Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent. Es va publicar al setembre del 2022, porta més de 70 setmanes al mercat i a hores d'ara encara és el més venut en ficció. Avui la Regina Rodríguez Sirvent serà en aquest estudi al costat del Marc Artigau. Les calces al sol, el llibre més venut en aquestes èpoques i durant totes les festes de Nadal. I amb el Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Back to back, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que avui pràcticament totes les portades dels diaris parlen de les esmenes per la llei d'amnistia que han tornat a evidenciar la distància entre Junts, Esquerra i també el PSOE. Ahir a la tarda va acabar el termini per presentar els textos, intentar blindar la llei davant dels tribunals, però els tres partits no van ser capaços de pactar-les conjuntament. Esquerra i Junts han presentat les esmenes pel seu propi compte, però coincideixen en una cosa: volen que la llei també esborri les acusacions i possibles condemnes per delictes de terrorisme relacionats amb el procés. Això afectaria els CDRs i el tsunami i pararia els peus a l'Audiència Nacional i, en particular, al jutge García Castellón, que vol deixar en paper mullat, recordem, l'amnistia de Carles Puigdemont i de Marta Rovira. Tot i això, els socialistes es neguen a treure aquesta excepció en el seu text. Junts també insisteix en el lawfare, volen que a la nova llei s'incloguin les víctimes d'operacions policials artificioses o prospectives, diuen textualment, orientades a la criminalització de dirigents. Seria el cas, per exemple, de Miquel Buch o Josep Lluís Alai. A més, en el paquet d'esmenes, els de Puigdemont també plantegen plantegen que els amnistiats recuperin les multes que han pagat fins ara, però els socialistes ni s'ho plantegen.
Avui en temps de tertúlia, repetim, parlem d'aquestes esmenes amb l'amnistia i ho farem amb l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. I mentre el PP fa mans i mànigues per frenar aquesta llei d'amnistia, el socialista Felipe González torna a disparar-hi des de dins del PSOE.
Sí, d'una banda, el PP denuncia que les esmenes conjuntes del PSOE, Sumar, Bildu i BNG a la llei d'amnistia s'han registrat fora de termini al Congrés. Concretament, es van lliurar quan passava, diuen, un segon de les 6 de la tarda i el límit era les 6. Els populars, per tant, ho qualifiquen d'anomalia, creuen que no s'han d'acceptar i han demanat ara un informe tècnic. Això mentre l'expresident espanyol, Felipe González, com deies, ha carregat contra la llei i les esmenes i diu que els que reclamen democràcia i justícia són precisament els que estan acabant amb la independència del poder judicial.
Lo han acosado permanentemente. Estos que ahora piden la amnistía, o la autoamnistía, como quieran, estos que la piden, lo han acosado permanentemente, han obstaculizado permanentemente su labor y ahora, por cierto, quieren corregirla para que no se escape ningún fleco, que no haya ninguna salida que conteste esa decisión, que yo creo que no es discrecional ni conveniente, es artículo 9 arbitraria.
González ho va dir ahir al vespre en un acte a Madrid al costat de Manuel Marchena, Pablo Llarena i Carlos Lesmes, des d'on va lloar la seva feina i va acusar Pedro Sánchez d'haver portat el PSOE a la deriva.
Tota aquesta notícia és a la Polònia, tota. Que el PP denuncia que ho van registrar un segon fora de termini. Vull dir, això és a la Polònia. I el Felipe González també és a la Polònia. I a tot això, la policia patriòtica va enviar al govern de Mariano Rajoy 34 investigacions falses sobre polítics independentistes i les seves famílies en només un any i mig.
Sí, va ser entre el novembre del 2014 i el juny del 2016 en el marc de l'Operació Catalunya. Ho expliquen avui La Vanguardia i el diari Oponés. Un d'aquests informes que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, tenia sobre la taula era per intentar imputar Carles Puigdemont abans que comencés el procés sobiranista. Va arribar via Daniel de Alfonso, el director de l'Oficina Antifrau, que va investigar l'expresident per uns contractes de compra-venda d'obres d'art que va fer l'Ajuntament de Girona entre el 2013 i el 14, quan ell era alcalde, per un valor de 3,7 milions d'euros, que suposadament doncs s'haurien comprat amb diners provenients del cànon de l'aigua. A aquest cas cal sumar-hi també la causa del major Trapero, a qui la trama d'Interior va intentar implicar en el tràfic de drogues el 2013. Són dos casos que van fer molt soroll a la premsa, però que no van arribar enlloc.
Quina maldat. Quanta maldat. Quanta maldat. Trapero, involucrat en una, en un tràfic de drogues. El Carles Puigdemont per un tema d'uns quadres de l'Ajuntament de Girona. Però, per exemple, el Trapero, la família. Però he pensat, Jorge Fernández Díaz, el mal que ha fet aquest home. 34 carpetes sobre seu, calços falsos, tot falsedats. Bueno, i avui al Munt.cat dona més detalls de com es finançava tota aquesta operació a Catalunya.
Sí, explica que es feia a través d'un entramat d'empreses i societats pantalla arreu del món, vinculades, entre d'altres, a l'excomissari Villarejo. N'hi ha una, per exemple, a l'Uruguai, al Panamà, al Regne Unit o a la República Dominicana. Segons explica el Munt.cat, aquestes empreses finançaven les operacions clandestines i després el govern de Mariano Rajoy, a través del Ministeri de l'Interior, les pagava amb diners públics o fons reservats. D'aquesta manera evitaven haver d'utilitzar aquests diners per pagar una a una les despeses d'aquesta operació.
Això. De tot això que estàs explicant, que això fa anys que es va explicant. Anys que es va explicant. El problema és que amb la situació política que hi ha ara, això ja s'escriu en majúscules. És a dir, al no haver-hi el PP al govern, haver-hi el PSOE, i haver-hi amb aquest PSOE, amb, a més, amb els seus socis de govern, això es fa gran, això es fa, s'escriu en majúscules ara. I amb això escriure-se en majúscules vol dir que ara potser sí, o sigui, en aquest moment no hi ha res obert, no hi ha cap causa oberta respecte a l'operació Catalunya. Ni una. Els jutges ho han tombat tot. Ni una. Potser ara és el moment de que tot això comenci a fer soroll. És a dir, ha començat a fer soroll en general a tota la premsa catalana ja, o sigui, ja sense excepció. Alguna premsa de Madrid ja en comença a parlar, a Madrid ja se'n parla. Per tant, vol dir que això comença a fer-se gros una altra vegada. És a dir, l'operació Catalunya ara comença a agafar-se molta volada. Però hi ha més coses perquè, per exemple, el president de la Generalitat exigeix, òbviament, que s'arribi fins al final per saber un altre cas, que és l'espionatge amb el programari Pegasus.
I això ara que el govern espanyol ha anunciat que desclassifica els documents del CNI sobre el seu espionatge el 2019, quan ell era vicepresident aragonès, demana a la Moncloa que envia el més aviat possible els documents al jutge, que ho investiga tot plegat, per no perjudicar així la seva defensa.
El govern espanyol arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria d'haver produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat a requeriment d'un jutge, per tant és el que tocava fer i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat.
El govern espanyol justifica ara la desclassificació dels documents d'espionatge per l'ordre judicial, a la vegada però ho vincula a la necessitat que surtin totes les misèries de l'ús de les clavegueres de l'Estat per part del Partit Popular.
Són les 6 i 10. L'aplicació per barrar l'accés a la pornografia als menors d'edat estarà llesta entre el juny i el juliol.
Sí, ho va anunciar ahir oficialment el govern espanyol. Serà una aplicació, recordem, que detectarà si qui intenta obrir una pàgina web amb continguts per adults és o no un menor. També prohibirà l'entrada a TikTok aquells que tinguin menys de 14 anys. Sigui com sigui, la ministra portaveu, Pilar Alegria, donava ahir detalls del seu funcionament, però evitava parlar de sancions a les pàgines que no utilitzin el sistema per bloquejar l'accés als menors.
El teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y por tanto tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
De fet, segons explica avui el diari ABC, l'executiu continua negociant amb diverses empreses perquè facin servir aquesta aplicació de manera voluntària.
Diverses famílies migrants denuncien que l'Ajuntament de Ripoll els està posant traves per empadronar-se.
Sí, segons el periòdico, són persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat que tenen menors a càrrec seu i que no els poden dur a l'escola ni al metge perquè no tenen documentació. Expliquen al diari que el partit d'extrema dreta Aliança Catalana amb Sílvia Orriols al capdavant ha canviat el protocol i ha dilatat fins als 3 mesos el termini per poder-se empadronar, que és el màxim que marca la llei. Això ha fet que molts d'aquests nouvinguts hagin acabat desistint i hagin marxat també a altres pobles o ciutats per poder agilitzar els tràmits. La Generalitat, per la seva banda, demana als afectats, que són una desena de famílies, que ho denuncin per poder posar fil a l'agulla i prendre mesures legals.
I què passa amb Vox, exactament, Adrià?
Doncs que el partit de Santiago Abascal posa més llenya al foc a la rebel·lió interna que hi ha a dins de la formació. El líder d'ultradreta ha designat Ignacio Garriga com la seva mà dreta i únic vicepresident del partit, un càrrec que compaginarà amb el del secretari general i també diputat al Parlament de Catalunya. Javier Ortega Smith, en canvi, fins ara que era un dels el tercer vicepresident del partit de Vox, i l'han degradat a vocal, igual que l'eurodiputat Jordi Buixadé i la diputada Reyes Romero. Aquesta proposta de l'executiva fa que Abascal sigui més líder que mai i hauran de ratificar-la ara els militants de la formació a l'Assemblea General Extraordinària que es fa el 27 de gener.
I els hotels i càmpings no podran omplir ni reomplir piscines quan es declari l'emergència per sequera.
I si no plou amb ganes, això podria ser, com explicàvem ahir, d'aquí a dues setmanes. El govern els ha deixat fora de la llista d'equipaments amb els quals es faran excepcions. Són bàsicament clubs esportius, gimnasos i escoles, que això sí, hauran de compensar l'aigua que gastin omplint les piscines amb altres mesures, com ara és tancar les dutxes. Ho explicava el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Tenim piscines que pràcticament no gasten aigua per reomplir-se, perquè pràcticament no en gasten, ni a que es tapen, perquè no s'evapori. Per tant, cada usuari de les piscines sap que no la pot reomplir. Si es va gastant l'aigua d'aquella piscina, l'ha d'acabar tancant. Mentre no es gasta l'aigua de la piscina, la seguirà fent servir. Qui vigilarà que no la reompli? El titular del servei, que són els ajuntaments corresponents.
Aviso, abans d'acabar la temporada, David Mascort vindrà al món a recuperar Mas. Perquè té la mateixa veu. Sí, sí.
Totalment.
Sí, és bestial, però no sabeu cap era més. Però no digues,
No, dic, a més de les piscines, el govern també flexibilitza les restriccions al rec, es permetran camps esportius, sempre que s'utilitzi aigua regenerada o subterrània i també es compensi amb altres mesures.
Ja que hi som. Mònica, aquesta nit ha plogut algunes comarques, però
sí.
Estem parlant de quatre gotes, no?
Sí, i hem d'esperar a finals de setmana perquè ens arriba un canvi de temps més important, que l'anem dient amb la boca petita, però sembla que es va confirmant.
La pots amb la boca gran, amb la boca petita, de debò, Mònica. Sí. No podem, de debò.
No, però amb la boca petita perquè, com falten dies, no, encara poden canviar els mapes.
No, evidentment, com sempre. Com sempre, però no, és a dir, la meteorologia en aquest país fa molts anys que funciona i funciona molt bé. des del Meteocat fins als seus meteoròlegs. Evidentment, cadascun amb, com deia el Johan Cruyff, con sus calidades. Mm-hmm. Uns més estridents, uns altres més calmats, uns més... I, evidentment, té dret tothom a equivocar-se. No a equivocar-se. El que s'equivoca no és... O sigui, no és que la Mònica Usar, quan surt a mirar el cel, digui, ara m'equivocaré perquè el cel ha d'anar cap allà, cap aquí, no, però els si mapes no. Diuen el que diuen. O sigui, el que fan els meteoròlegs no és una lectura de mapes respecte al que va evolucionant, respecte al pas del temps. I quan veus una cosa fa 15 dies, no és el mateix que veure-la avui.
Exacte. Doncs mira, dos dies vista, ja veiem que es va confirmar una miqueta més aquest canvi de divendres i plourà tot el país. Ah. No de la mateixa manera tot arreu, però fins i tot podríem recollir més aigua que no pas amb el canvi que vam tenir la setmana passada, amb quantitats que poden anar entre 15 i 30 litres per metre quadrat, excepte les comarques de Girona, on s'espera menys pluja, i cap a la cara sud del Pirineu, sobretot banda de Lleida, quantitats que poden arribar als 50-60 litres per metre quadrat, per exemple, cap al Pallars Jussà, a l'Urgell, també l'Alta Ribagorça, cap a la Noguera, aquesta zona podria enganxar més aigua. Per tant, això seria divendres, que és el dia que marcaria, com si diguéssim, aquest canvi de temps. A més, amb més fred, amb cota de neu que baixa, entre els 1.200 i 1.400 metres, amb vent de mestral i de tramuntana. I avui, com deies, ha plogut durant la nit, ho ha fet a moltes comarques, quantitats que es mouen entre els 3 i els 8 litres per metre quadrat a les comarques de Ponent, per sota cap a la resta del país, i ara mateix encara hi ha força núvols, i de fet es poden repetir avui alguns ruixats a Ponent, Pirineu i Prepirineu, sobretot cap a Lleida. Vent fort avui i demà, avui vent del sud-oest, demà vent de Ponent, que farà enfilar la temperatura. Per tant, avui i demà encara es manté la suavitat, però a partir de divendres, amb aquestes pluges, baixen en picat les temperatures. I el cap de setmana sol, però molt fred, eh? El cap de setmana serà de cru hivern. Sí, després d'aquesta setmana tan suau, el divendres, com si diguéssim, hi haurà un trencament i arriben aquestes pluges i aquest fred.
Mira, que ara començàvem a anar bé amb el tema de les malalties respiratòries, perquè el Departament de Salut ha confirmat que Catalunya va superar ja el pic d'onada d'infeccions respiratòries la setmana passada. Doncs sí. Ara amb aquest canvi de temps una altra vegada veurem què passa.
Sí, com deies, ara els casos ja comencen a anar a la baixa, però la incidència continua disparada. En els últims 7 dies, 69.000 persones han donat positiu en grip, Covid o bronquiolitis. És un descens de 2.000 persones respecte a la setmana anterior. Ara mateix, 2 de cada 5 casos han estat de grip, que és el virus que ara té més incidència als hospitals, i el pic d'aquesta malaltia ha estat superior al de l'any passat, però molt semblant al que hi havia abans de la pandèmia.
Un quart i un minut de set del, i dos minuts de set del matí, les 6 i 17, amb música, els Figaflaues han publicat 4 quissos.
I cauen 4 quissos i no són suficients. 4 quissos, ens estem coneixent. 4 quissos, com dos quissos content. 4 quissos, mitjançant el pateix. 4 quissos i no són suficients. 4 quissos.
El tema parla d'un amor que no va ser i és el cinquè avançament de La Calçotada, el disc que sortirà el dia 26 de gener i que inclourà 20 temes, que és poc habitual que una banda tregui un disc, oi que sí?
És veritat, però és un recopilatori també de les últimes cançons que han anat publicant els dos últims anys.
Sí, no sé, un calaix de sastre, no?
Per això mateix.
20 temes del nou disc de Figaflaues que es titularà La Calçotada i que sortirà el 26 de gener. I Triquell, això fa una bona pinta... Una bona pinta. Triquell avui fa el seu primer concert immersiu a l'Espai Ideal de Barcelona.
Massa fuma aquesta bright light, bigger city. Massa wanna be, living is so fucking easy. Massa soroll és la bombolla, que respiri.
Explica el Triquell com es faria, és a dir, tothom a peu dret, qui vulgui saber podrà seure, però tothom a peu dret, amb l'Espai Ideal, que qui el coneix és un espai, diguem-ho, de molta visualització, de molta imatge visual, i que serà la seva música acompanyada d'aquesta mena de producció visual creada expressament per viure l'experiència. Crec que divendres i dissabte està ple, però no sé si avui i demà, no tinc idea, però el cantant presentarà el seu nou EP, repeteixo, amb aquest espectacle, perquè no parlem ni de concert, perquè serà un espectacle, Triquell avui a la Sala Ideal de Barcelona. Pel que fa als esports, back to back, què tenim avui?
Doncs mira, que el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca són els primers classificats pels quarts de final de la Copa del Rei. El Sevilla va guanyar 1-3 al camp del Getafe, l'Atlètic es va imposar 2-0 a l'Alavés i el Mallorca va eliminar el Tenerife a la pròrroga amb un gol de Larín a l'últim minut, just abans dels penals. I avui juga el Girona, que rep el Rayo Vallecano a Montilivi. El partit és a 2:15 del vespre, en directe, evidentment, a RAC1. A més, també el fan en obert per Teledeporte. I abans, a les 7, el Barça i el Real Madrid jugaran la segona semifinal de la Supercopa femenina. El partit és al camp del Leganés a les 7 de la tarda i en directe a RAC+1. A la final del diumenge ja els espera el Llevant, que hi va imposar-se 1-3 a l'Atlètic de Madrid a la pròrroga. Més coses. Karim Benzema ha denunciat per difamació el ministre d'Interior francès, Gerard Darmanin, després que el polític el vinculés amb l'organització islàmica Germans Musulmans. Benzema es va posar al costat de Palestina Palestina en el conflicte amb Israel a Twitter i Darmanin el va acusar d'estar-hi relacionat. I la selecció espanyola de waterpolo és campiona d'Europa per primera vegada a la seva història. Va guanyar Croàcia 10-11 a Zagreb i de pas es classifica pels Jocs Olímpics de París. El tècnic és el català David Martín.
Sapa història, no? Som un esport que sempre ha sigut molt, molt competitiu, que tenia ors olímpics, ors mundials, i ens faltava això, no? Per tant, jo crec que és un premi a tota la història del waterpolo espanyol.
I a l'altra cara de la moneda, l'equip espanyol d'handbol s'ha estavellat a l'europeu d'Alemanya i no ha passat de la fase de grups.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Molt grossa aquesta, eh? Sí. Aquesta és molt grossa, l'eliminació d'un equip com el d'handbol, de la selecció espanyola d'handbol, que és, ha sigut una potència mundial sempre, no passa a la primera fase.
Sí, en els últims 5 europeus havia aconseguit 5 medalles.
Imagina't, o sigui, queda eliminada, eh? Sí. O sigui, és molt bèstia. És una patacada descomunal de l'equip espanyol d'handbol. Són les 6:20. Tot el barrer, eh?
Sí, m'he pelat. Bon dia, què tal? Sí, sí, déu-n'hi-do, tenia una tofa ja, ara ho parlava just amb la Marga i l'Oriol, i oi, quan vaig veure tot el que m'havien tallat allà al terra, vaig pensar, bueno, he sobreviscut.
Què?
Tens entrades?
Sí, per això ja ho hem parlat. O sigui, tinc entrades.
Miqueta.
Em creix una mica enrere, però és de naixement ja.
És de sempre.
Sí, sí. I quan el tinc llarg no es nota tant, quan el tinc així curt es veu una mica d'entrada, però no passa res. Fem així una mica de costat.
Sí, tapa el disc i penso aquest.
Aquest, clar, clar. Sí, sí. Bueno, doncs el veuràs uns dies ara.
Sí, no pots veure cada dia, sí, no. Bueno, què? I vas fas pinta d'anar a perruqueria?
És que el meu cabell s'ha de saber tallar bé, perquè no és fàcil,
saps? Puc saber quan et cobren, per exemple, més o menys, eh? Perquè et diguis el lloc, però...
30. Sí, 30. Sí. Sí, sí. Bueno.
Però t'ha quedat molt bé.
Gràcies.
Tot i que bueno, soc de cabell llarg, ja ho saps.
No, jo estaré còmode dintre de 10 dies quan m'hagi crescut una mica. Ara reconec que està molt curt, però així m'aguanta. Jo així fins dintre de 7 setmanes o 8.
Ah, sí?
M'oblido. Sí. Sí, sí. Sí, sí, aguanto bastant. 7 setmanes, jo crec. Jo crec, no, vaja, que ho vaig comptar, que vaig mirar el calendari. 7 setmanes justes. Sí.
No... Me recordo que la pandèmia, clar, jo no puc parlar d'aquests temps.
Ui, allò va ser horrorós,
la pandèmia, però per la barba sí, va ser una cosa horrible, perquè em afaitava jo. Perquè jo no sé afaitar-me, ni sempre, perquè tallar-me la barba...
Ah, vas al barber?
Jo vaig al barber tallar-me la barba perquè no sé fer-ho jo.
Ah.
I llavors vaig anar amb una màquina d'aquestes. Però és que hi ha gent que això ho fa amb el cabell.
Sí, sí, sí. Sí,
hi ha gent
sí.
Que fa... Perquè una cosa és el que és calb i que es passa
fer
la màquina i tal. Però hi ha gent que uns als altres es tallen el cabell.
Sí, sí. Sí, sí.
I deixen, de debò, que hi ha alguns que sembla que quan vens dius t'has equivocat de perruqueria i has entrat amb una canina.
Que, però la importància de que t'ho faci un professional també.
Sí,
clar,
ja. Això mateix.
Nosaltres ho fèiem a casa però vam deixar de fer-ho. Sí, perquè clar, no quedava gaire bé.
Em va tallar els cabells del meu germà i va ser horrorós. Sí, però bueno.
Bueno, què?
Anem al diàleg, que és darrere en COPE. Van conversar amb José Manuel García Margallo i sembla que Margallo es va presentar al programa sense haver descansat gaire la nit anterior.
Eso supone una contradicción. Eso es lo que le pido al señor García Margallo, al que saludo muy cordialmente, una explicación. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, don Antonio. Encantado de estar con ustedes.
¿Don Antonio se refiere a mí o al que está a su lado?
No, me refiero a usted, que es con quien estoy hablando.
Ah, yo porque me llamo Carlos, no por otra cosa.
Ah, perdóname. Eso. Perdóname, Carlos. Esta noche me he confundido en el nombre porque he estado leyendo Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no?
Tampoco se llamaba Antonio, pero
bueno. Antonio, sí, sí. He dormido exactamente media hora y cuando uno duerme media hora y a mi edad comete errores de este tipo.
Ah, està molt ben sortit.
Potser és que es fa gran, doncs.
Efectivament. Gràcies, David Bertolí. Són les 6 i 23 minuts. Mira, saps què passa? Que m'agrada que quan em diuen allà, és que ets un boomer i tal, no sé què, que comenceu a veure tots el pas del temps. Tots el pas del temps. Val? Aquesta cançó que escoltareu, té 20 anys ja. 20! 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so and if I know for sure. But does she really want her but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking together cause we don't know how.
serà el nostre secret.
La llegenda de l'home dels nassos arriba a la gran pantalla. Mitologia, aventura i memòria històrica en una pel·lícula protagonitzada per Pablo Derqui i Ivan Benet.
El que va passar no es pot perdonar.
L'home dels nassos, 19 de gener als cinemes.
Avui a Dia la Taronja amb un 30% de descompte per només 3,75 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6, 19, 32, 39 i 42, i els sols, el 4 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que les esmenes per la llei d'amnistia tornen a evidenciar la distància entre Junts, Esquerra i el PSOE.
Els tres partits no van ser capaços de pactar-les conjuntament. Junts i Esquerra les han presentat al seu compte i coincideixen en un punt, que és demanar que la llei esborri les condemnes per delictes de terrorisme que afectarien Tsunami i els CDRs. Els socialistes, però, s'hi neguen.
El govern espanyol de Mariano Rajoy va tenir sobre la taula 34 investigacions falses sobre l'operació Catalunya.
Això només en un any i mig, entre el novembre del 2014 i el juny del 2016. Segons detalla la investigació de La Vanguardia, el diari oponès, es tractava d'informes plens de falsedats per vincular els càrrecs catalans, com Carles Puigdemont o Josep Lluís Trapero, amb trames de corrupció o drogues.
Pere Aragonès espera que la desclassificació de documents de Pegasus permeti esclarir l'espionatge a l'independentisme.
El govern espanyol ha anunciat que desclassificarà els primers arxius sobre l'espionatge del CNI al president de la Generalitat, tot i que ho justifica vinculant-ho a les operacions parapolicials del PP contra l'independentisme.
L'aplicació per barrar l'accés al porno als menors d'edat estarà llesta entre el juny i el juliol.
Ho va confirmar ahir el govern espanyol. Servirà per detectar si qui intenta obrir una pàgina amb continguts per adults és o no menor. Tot i així, la Moncloa evita parlar de sancions pels webs que no vulguin utilitzar el sistema.
Una desena de famílies nouvingudes denuncien que l'Ajuntament de Ripoll els està posant bastons a les rodes per empadronar-se.
Segons el periòdico, són migrants en situació de vulnerabilitat i amb menors a càrrec seu. Expliquen que el partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols ha canviat el protocol per dilatar fins als 3 mesos el termini per poder-se empadronar.
I els hotels i els càmpings no podran omplir piscines quan es declari l'emergència per sequera.
El govern els ha deixat fora de la llista d'excepció, que són clubs esportius, gimnasos i escoles. En aquest cas, hauran de compensar l'aigua que gastin omplint les piscines amb altres mesures, com tancar les dutxes.
Els esports, el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca són els primers classificats pels quarts de final de la Copa del Rei.
El Sevilla ha eliminat el Getafe, l'Atlètic l'Alavés i el Mallorca el Tenerife amb un gol a l'últim minut de la pròrroga. Avui el Girona rep el Rayo Vallecano a Montilivi a 2:15 del vespre i en directe a RAC1. I la selecció espanyola de waterpolo fa història i és campiona d'Europa després de guanyar d'un gol l'anfitriona Croàcia. En canvi, l'equip l'equip espanyol d'handbol s'ha estavellat contra tot pronòstic a l'europeu d'Alemanya i no ha passat de la fase de grups.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de temps insegur, sí, a l'espera d'un canvi més important que arribarà divendres.
Sí, de moment avui comencem el dia amb força núvols, fins i tot es poden escapar encara alguns ruixats cap a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot la banda de Lleida, i també cap a les comarques de Ponent, especialment ara al matí, a la resta 4 gotes al matí, després a la tarda més clarianes. I a partir del migdia també bufarà el vent amb força a molts punts del país i continua l'ambient suau amb màximes que es mouran entre els 14 i els 20 graus, les més altes a les comarques de Girona, Pla de Lleida i també Terres de l'Ebre. Demà més clarianes, continua la suavitat i atenció que a partir de divendres arriben canvis amb pluges a tot arreu i baixen les temperatures.
I què marquen aquesta hora els termòmetres?
Entre els 11 i els 14 graus a la ciutat de Barcelona, 11 també a Tarragona, 9 graus a Lleida, 15 a Girona, 16 a Roses, 9 a Prades i 10 a Vilafranca del Penedès.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha vist per boira per circular per l'A2 en tots dos sentits entre Lleida i Soses, al Segrià i al transport públic. Hores d'ara cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui 17 de gener.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés, per la teva salut, som referència.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC+1, podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC+1.
Quatre pometes té el pomer, de 4-1, de 4-1.
Quatre títols té la temporada, de 4-1, de 4-1. Quatre títols té la temporada, de 4-1. Ja no hi és. Aquest dijous, Unionistes Barça, vuitens de Copa. Des de 6:45, a RAC1.
Tres pometes té el pomer, de 3-1, de 3-1. Tres pometes té el
pomer. Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
Veureu com dansa el pomer.
RAC1. Tots som 1. RAC1. Tots som 1. El món a RAC1.
6:36, el bloc de la investidura torna a esquerdar-se, aquest cop per la llei d'amnistia. Els partits promotors de la llei han presentat algunes esmenes al text per intentar blindar-la davant dels tribunals espanyols i europeus, però no han sigut capaços de pactar-les i presentar-les conjuntament. Recordem que el PSOE va presentar el text en solitari fa un parell de mesos i ara els partits independentistes hi volen introduir canvis. Doncs bé, Junts i Esquerra han presentat les esmenes pel seu compte, però coincideixen, això sí, en una cosa. Volen que la llei també esborri les acusacions i possibles condemnes per delictes de terrorisme relacionats amb el procés. Això bàsicament afectaria els CDRs i Tsunami i seria un dic de contenció als moviments de l'Audiència Nacional i en particular del jutge García Castellón, que vol deixar en paper mullat l'amnistia de Carles Puigdemont i de Marta Rovira. Tot i això, els socialistes es neguen a treure l'excepció del terrorisme ara mateix de la llei i defensen que només donaran llum verda a les esmenes que han pactat amb la resta de socis de la investidura. Anem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. És una de les poques coses en què es posen d'acord Junts i Esquerra ara mateix. Ho fan, això sí, per separat. Els dos partits volen, tant sí com no, que l'amnistia reculli els delictes de terrorisme. Amb això volen intentar parar els peus a la croada de García Castellón i l'Audiència Nacional contra el Tsunami i els CDRs. Dit d'una altra manera, volen cobrir-se les espatlles perquè cap jutge pugui impedir el retorn de Carles Puigdemont i Marta Rovira. També preocupen especialment casos com l'Operació Judes, on se'ls atribueixen explosius per fer servir en protestes independentistes. El PSOE, però, no vol ni sentir a parlar d'incloure els delictes de terrorisme a l'amnistia. Ha estat fins ara el punt on s'han encallat totes les negociacions del text. Aquest, per tant, serà un dels articles calents per les tres parts si realment volen desbloquejar la llei.
Una altra de les pretensions dels independentistes és assegurar-se que tan bon punt entri en vigor l'amnistia els exiliats puguin tornar a casa, encara que els jutges truquin a la porta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per això, els dos partits, amb fórmules ben diferents, demanen que s'aixequin les mesures cautelars perquè un recurs a Luxemburg no suspengui definitivament l'aplicació de la llei. Junts, de fet, han estat el partit els més primmirats i han posat sobre la taula 11 modificacions diferents més que s'hauran de valorar per tirar endavant aquesta amnistia, Agustí.
Sí, més enllà del terrorisme, els de Carles Puigdemont tornen a insistir amb el lofer. Volen que a la nova llei s'hi incloguin les víctimes d'operacions policials artificioses o prospectives, diuen textualment, orientades a la criminalització de dirigents. Això sí, sempre que no hi hagi hagut un increment patrimonial il·lícit. Aquí hi entraria, per exemple, el cas de l'exconseller Miquel Buch per haver posat una escorta encoberta a Puigdemont, o el de Josep Lluís Alai, que va assistir a un referèndum a Nova Caledònia en representació de l'expresident. A més, l'escrit obriria la porta també a amnistiar Laura Borràs per la seva gestió a l'Institució de les Lletres Catalanes. En el paquet d'esmenes, Junts també planteja que els independentistes amnistiats recuperin les multes que han pagat.
Doncs tornem a Madrid, Arnau.
Sí, Junts hi obre la porta eliminant un dels articles que prohibia el retorn de les multes pagades pel procés. És una proposta perquè persones com Mas, Junqueras o fins i tot Rigau intentin recuperar els milions d'euros que han avançat, per exemple, al Tribunal de Cuentes pel 9-N, l'1 d'octubre o l'acció exterior de la Generalitat. Junts, per cert, també vol que s'ampliï el termini de l'amnistia i que comenci el novembre del 2011. Això són dos mesos abans del previst. D'aquesta forma, diuen, protegeixen del tot l'organització de la consulta. Més enllà dels delictes de terrorisme, Esquerra també ha presentat tres modificacions més, totes elles de caràcter tècnic per blindar la llei. Els republicans, a més, s'afegeixen al paquet d'esmenes que el PSOE ha firmat amb Sumar, Bildu i el BNG per reforçar l'aplicació de l'amnistia.
Gràcies, Arnau. Per cert, atenció, perquè el PP ja ha trobat una escletxa on agafar-se per intentar frenar aquesta amnistia, com a mínim per dilatar-ne encara més els terminis. Les esmenes que el PSOE ha presentat amb el bloc d'esquerres es van registrar un segon tard. El PP ja ha avisat que ho aprofitarà per intentar boicotejar la llei. I tot plegat, a les últimes hores, Felipe González ha tornat a carregar contra l'amnistia, l'independentisme i també aquestes esmenes. L'expresident del govern espanyol acusa Junts de pressionar el PSOE per poder aconseguir una llei a mesura que no té cabuda a la Constitució. Diu que els que reclamen democràcia i justícia són precisament els que estan acabant amb la independència del poder judicial.
Lo han acosado permanentemente. Estos que ahora piden la amnistía, o la autoamnistía, como quieran, estos que la piden, lo han acosado permanentemente, han obstaculizado permanentemente su labor. Y ahora, por cierto, quieren corregirla para que no se escape ningún fleco, que no haya ninguna salida que conteste esa decisión, que yo creo que no es discrecional ni conveniente. Es artículo 9, arbitraria.
González ho va dir ahir al vespre a Madrid en un acte commemoratiu del 45è aniversari de la Constitució organitzat per la Fundació Gregorio Peces Barba davant de Manuel Marchena, Pablo Llarena i també Carlos Lesmes.
Sí, González allà també va carregar fort contra Pedro Sánchez i l'acusa d'haver portat el PSOE a la deriva.
Gobernar desde la izquierda del PSOE, la llamada izquierda del PSOE, es facilísimo. Es meterse en el camarote de los hermanos Marx. Es decir, yo quiero dos huevos duros más. Ya está. Y los otros dicen, no, a mí si no hay autodeterminación, conmigo no cuente. Y usted, si estamos discutiendo la amnistía, es el olvido de lo que usted ha hecho. Además de olvidarlo, yo no le pido que cambie de idea. Lo que pido es que acepte las reglas de juego.
L'expresident del govern espanyol assegura que, perquè Espanya pugui recuperar el rumb, el PSOE ha de recuperar la centralitat.
6:42, el govern espanyol de Mariano Rajoy va tenir sobre la taula 34 investigacions falses de la policia patriòtica sobre polítics independentistes i les seves famílies. Això va ser en només un any i mig, entre el novembre del 2014 i el juny del 2016, en el marc de l'Operació Catalunya. Segons detalla la investigació de La Vanguardia i el diari Punès, es tracta d'informes plens de falsedats que intentaven vincular als càrrecs catalans amb trames de corrupció. Els casos concrets ja es coneixen, però els diaris aporten detalls sobre aquells que implicarien l'expresident de la Generalitat o l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Anem a pams i comencem per aquest últim. Segons detalla La Vanguardia i el diari Punès, l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, es va treure de la màniga un muntatge per intentar implicar el major Trapero en un cas sobre tràfic de drogues. Els dos mitjans han tingut accés a unes notes informatives de José Manuel Villarejo, amb data en aquest cas del 2013, en què s'explica que l'objectiu de l'operació era que el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, acabés imputant el cap dels Mossos d'Esquadra. El cas va arribar a judici, però tots els implicats van acabar absolts. Ens ho explica Mar Poyato.
Es tracta del cas que es va anomenar Macedònia. El que es va fer és intentar acusar diversos agents dels Mossos per suposadament utilitzar diners procedents del narcotràfic per pagar confidents i per aconseguir-ne beneficis. Un muntatge amb què el jutge Aguirre va acabar enviant a la presó de forma provisional el sotsinspector Josep René, a qui a més el van suspendre de feina i sou durant un any. Ara bé, l'objectiu era Trapero i per això van continuar buscant per totes bandes. El van vincular amb el procés sobiranista i el van acusar de protegir una família de narcotraficants. De fet, la policia patriòtica li tenia ganes al major, perquè va ser qui va encapçalar el desmantellament d'un grup de policies corruptes, propers a Villarejo i ara investigats en el marc de l'operació Tàndem, que va rebre suborns de dos grans prostíbuls de Castelldefels, el Saratoga i el Riviera, a canvi d'avisos per evitar intervencions policials. El 2021, els Mossos van denunciar totes aquestes maniobres a l'Audiència Nacional i qui se'n va fer càrrec? Manuel García Castellón, que va considerar que no valia la pena investigar els policies i va tancar la carpeta.
Però aquest, com dèiem, no és l'únic cas destacat del qual aporta més informació la investigació de La Vanguardia i el diari Punès. I és que Fernández Díaz també tenia sobre la taula del seu despatx un document per imputar Carles Puigdemont abans que s'iniciés el procés sobiranista.
Li va arribar via Daniel De Alfonso, el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que es va reunir amb la cúpula policial espanyola. De Alfonso va investigar Puigdemont per uns contractes de compra-venda d'obres d'art que va fer l'Ajuntament de Girona entre 2013 i 2014, quan Puigdemont era alcalde, per un valor de 3,7 milions d'euros. Suposadament, aquests quadres de Rafael Santos Torroella s'haurien comprat amb diners provenients del cànon de l'aigua que pagaven als gironins, una causa que va arribar al Suprem, però que el Tribunal va arxivar el novembre del 2020 perquè no hi va veure cap delicte.
I com es finançava tota aquesta operació a Catalunya? Doncs es feia a través d'un entramat d'empreses i societats pantalla arreu del món, vinculades, entre d'altres, a l'excomissari Villarejo. N'hi havia, per exemple, a l'Uruguai, al Panamà, al Regne Unit o a la República Dominicana. Segons explica el Món.cat, aquestes empreses finançaven les operacions clandestines i després el govern de Mariano Rajoy, a través del Ministeri de l'Interior, les pagava amb diners públics o fons reservats. D'aquesta manera evitaven haver d'utilitzar aquests diners per pagar una a una les despeses d'aquesta operació. Són ara 6:45 del matí. Per la seva banda, el president del PP continua sense dir res sobre el paper que tenia Mariano Rajoy en tota aquesta operació a Catalunya. Alberto Núñez Feijóo va fer ahir un discurs davant dels diputats i senadors populars, però no s'hi va referir en cap moment. Segons el seu equip, és normal que no en parli perquè tot plegat va passar quan ell no tenia cap responsabilitat al partit. Però qui sí ha trencat el silenci i n'ha parlat en les últimes hores és Isabel Díaz Ayuso, que ha fugit d'estudi.
Lo lamento, pero me queda no lejos, porque hablo de Cataluña cada vez que puedo, pero en esta ocasión no... Y hablo para bien, por cierto. Pero no sé...
Bueno, ayer La Vanguardia y el diario revelaron un supuesto conocimiento de Mariano Rajoy de la famosa operación Cataluña.
No sé, no sé a qué viene esa noticia ahora, me refiero, no sé, porque las cosas salen siempre por algo, ¿no? En España no son casualidad, pero no sé cuál es el interés y que deslegitimar nuevamente al PP, que se callen, que solamente puedan gobernar unos y decidir por todos, entiendo que va un poco por ahí.
6:46 del matí. Mentrestant, qui també està en el punt de mira és el cas Pegasus. Per Aragonès espera que la desclassificació de documents permeti esclarir qui havia darrere l'espionatge contra l'independentisme. El president reclama que d'una vegada per totes que es posi llum i taquígraf sobre aquest cas.
El govern espanyol arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria d'haver produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat a requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant és el que tocava fer, i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat, perquè des del CNI es van dedicar a espiar.
A més, demana al govern espanyol que no estigui per romansos i que enviï el més aviat possible els documents al jutge que ho investiga per no perjudicar així la seva defensa. Això després que ahir el Consell de Ministres anunciés que desclassifica els primers arxius sobre l'espionatge del Centre d'Intel·ligència Aragonès. Un espionatge que remunta al 2019, l'etapa que ell era vicepresident de la Generalitat amb Quim Torra al capdavant. Adrià Santa Susana.
El temps jugarà un paper clau perquè a finals d'aquest mes la principal investigada pel cas, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha de comparèixer davant el jutge. Per això el president Pere Aragonès demana que es vagi ràpid perquè durant la declaració es tingui tota la informació sobre l'espionatge a l'independentisme.
L'acord de desclassificació és del Consell de Ministres d'avui, per tant això s'haurà de transmetre al jutjat amb el temps suficient perquè l'acusació, en aquest cas doncs, el meu advocat, també pugui preparar-se l'interrogatori a la imputada exdirectora del CNI.
Recordem que abans de Nadal, Pere Aragonès ja va declarar davant el jutge que investiga l'espionatge al president. Aquesta causa és l'única que a hores d'ara està avançant a nivell judicial.
12 minuts i arribarem al punt de les 7. L'aplicació per barrar l'accés al porno als menors d'edat estarà llesta entre el juny i el juliol d'aquest any. És l'anunci que va fer el govern espanyol ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Serà una aplicació que detectarà si qui intenta obrir una pàgina amb continguts per adults és o no menor, Agustí.
Sí, també prohibirà l'entrada a TikTok aquells que tinguin menys de 14 anys. Sí, com sigui, la Moncloa evita parlar de sancions a les pàgines que no utilitzin aquest sistema per bloquejar l'accés dels adolescents. De fet, l'executiu continua negociant amb diverses empreses perquè facin servir l'aplicació de manera voluntària. Ara, en accedir a una web amb contingut pornogràfic, la pàgina només pregunta a l'usuari si és major d'edat, sense controlar si menteix o no. Segons les pàgines, tècnicament no ho poden fer de cap altra manera, però com dèiem ara, el govern espanyol, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la Fàbrica de Moneda i Timbre estaran llestint aquest mecanisme per verificar l'edat dels que intenten accedir als continguts.
6:49, una desena de famílies nouvingudes denuncien que l'Ajuntament de Ripoll, amb Sílvia Orriols al capdavant, els està posant bastons a les rodes per empadronar-se a la ciutat. Segons explica avui el periòdico, són persones migrants en situació de vulnerabilitat que tenen menors a càrrec seu i que no els poden dur a l'escola ni al metge perquè no tenen la documentació. Expliquen al diari que el partit d'extrema dreta, Aliança Catalana, que governa a la ciutat, ha canviat el protocol i ha dilatat fins als 3 mesos el termini per poder-se empadronar, que és el màxim que marca ara mateix la llei.
Això ha fet que molts d'aquests nouvinguts hagin acabat desistint i hagin marxat a altres pobles o ciutats per poder agilitzar els tràmits. La Generalitat, per la seva banda, demana als afectats que ho denunciïn per poder posar fil a l'agulla i prendre mesures legals. De fet, davant la problemàtica, el periòdico explica que el govern també es planteja organitzar una cimera d'alcaldes per aturar el problema i pactar un marc comú sobre els empadronaments. Mentrestant, diverses ONGs creuen que aquesta reunió no servirà de res i reclamen sancions urgents.
Més coses, els hotels, els càmpings i altres establiments turístics no podran omplir ni reomplir piscines quan es declari l'emergència per sequera i si no plou amb ganes, això podria ser, com explicàvem ahir, d'aquí a 2 setmanes.
El govern els ha deixat fora de la llista d'equipaments amb els quals farà una excepció, que són bàsicament clubs esportius, gimnasos i escoles, que això sí, hauran de compensar l'aigua que gastin omplint les piscines amb altres mesures com ara tancar les dutxes. Ho explicava el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Tenim piscines que pràcticament no gasten aigua per reomplir-se, perquè pràcticament no en gasten ni a que es tapen, perquè no s'evapori. Per tant, cada usuari de les piscines sap que no la pot reomplir. Si es va gastant l'aigua d'aquella piscina, l'ha d'acabar tancant. Mentre no es gasta l'aigua de la piscina, la seguirà fent servir. Qui vigilarà que no la reompli? El titular del servei, que són els ajuntaments corresponents.
Aquesta és una de les principals novetats del paquet de mesures que ha aprovat el govern i que es posarà en marxa un cop les àrees de Barcelona i Girona entrin en situació d'emergència per sequera. Com dèiem en principi, si no plou, seria l'1 de febrer.
9 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Un últim apunt perquè les dades del Departament de Salut confirmen que Catalunya va superar el pic de l'onada d'infeccions respiratòries la setmana passada. Ara els casos comencen a anar a la baixa, però la incidència continua disparada. Els últims 7 dies, 69.000 persones han donat positiu en grip, Covid o bronquiolitis. Això, però, és un descens de 2.000 persones respecte a la setmana anterior.
D'aquests, 2 de cada 5 casos han estat de grip, que és el virus que ara té més incidència. El pic d'aquesta malaltia ha estat superior al de l'any passat, però molt semblant als que hi havia abans de la pandèmia de Covid. Tot i això, Salut insisteix que la transmissibilitat és alta. Per això el departament demana mantenir mesures de seguretat, com ventilar els espais interiors i rentar-se les mans sovint. A més, també alerta que l'any passat hi va haver un segon pic de casos de grip un mes i mig després del primer. Si es repetís, això el situaria aquest any a principis de març.
6:52. I els esports, Pedrol, el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca són els primers classificats pels quarts de final de la Copa del Rei. Avui entra en joc el Girona, que rep el Rayo Vallecano a 10:45 del vespre i en directe aquí a RAC1.
Sí, per una banda, el Sevilla va guanyar 1-3 al camp del Getafe, l'Atlètic es va imposar 2-0 l'Alavés i el Mallorca va eliminar el Tenerife amb un gol a l'últim minut de la pròrroga. Tots tres estaran al sorteig de divendres, on també espera ser-hi el Girona, que avui juga a casa contra el Rayo en un partit que, a banda de RAC1, també es podrà veure en obert per Teledeporte. Ahir Mitchell va deixar caure que Víctor Tsigankov i Ángel Herrera tindran minuts per agafar ritme després de les seves respectives lesions. Abans el Girona també es juguen dos partits, a les 8 València-Celta i a les 9 Osasuna-Real Societat.
I abans a les 7 el Barça i el Real Madrid jugaran la segona semifinal de la Supercopa Femenina.
El partit és al camp del Leganés i en directe a RAC+1 a les 7, com dèiem. A la final del diumenge ja els espera el Llevant, que ahir va imposar-se 1-3 a l'Atlètic de Madrid en un partit que va acabar a la pròrroga. Més coses, Karim Benzema ha denunciat per difamació el ministre d'Interior francès Gérald Darmanin després que el polític el vinculés amb l'organització islàmica Germans Musulmans. Benzema es va posar al costat del poble palestí en el conflicte amb Israel. Això va ser el mes d'octubre i Darmanin el va acusar d'estar-hi relacionat amb Germans Musulmans.
Des de fa algunes setmanes m'interessa especialment. El senyor Benzema té una notòria connexió, tots ho sabem, amb els Germans Musulmans.
I a Itàlia, tornant a parlar estrictament de futbol, l'exjugador Daniele De Rossi és el substitut de José Mourinho a la banqueta de la Roma. Ahir l'equip italià va fer fora el portuguès pels mals resultats d'aquesta temporada.
6:53, alguna cosa més?
Doncs sí, que la selecció espanyola de waterpolo és campiona d'Europa per primera vegada a la seva història. Va guanyar Croàcia 10-11 a Zagreb i de pas es classifica pels Jocs Olímpics de París. El tècnic català David Martín estava platòric.
Sapa història, no? Som un esport que sempre ha sigut molt, molt competitiu, que tenia ors olímpics, ors mundials, i ens faltava això, no? Per tant, jo crec que és un premi a tota la història del waterpolo espanyol.
I a l'altra cara de la moneda, la selecció espanyola d'handbol s'ha estavellat a l'Europeu d'Alemanya. L'equip de Jordi Rivera havia aconseguit medalla en els 5 últims campionats d'Europa, però ara no ha passat de la fase de grups. Una notícia que és sorpresa, tenint en compte com arribava l'equip de Jordi Rivera.
6:07.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el nostre 2x1 en les pastes clàssiques Gallo de 675 grams. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 25 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i estalvia fins a un 60% amb la teva reserva anticipada i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions i reserva-la ara a la setmana del creuer de viatges al Cort Inglés.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1.
6:56. I a aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'inoportú.
Tothom en té un a prop. És tan indispensable com un caganer en un pessebre. Un inoportú que sempre truca a la migdiada, que sempre et demana un favor que no és un favor sinó una bogeria i no saps com dir-li que no i que capgirarà la història cap al desastre. El pitjor dels inoportuns és que sempre et distreuen i no saps com ja t'han dut cap al seu terreny de vacil·lacions i dubtes. És important saber que un inoportú mai no és conscient de la seva existència i si alguna vegada li fas notar, serà rebut com un atac, una vexació o vés a saber què. Vigila si tens amics, amics de debò, inoportuns, perquè és una prova del destí i no acostuma a acabar bé. També has de saber que si no tens cap inoportú a prop, vol dir que ho ets tu. I no passa res, tots carreguem un adjectiu invisible a l'esquena que fan servir els altres per anomenar-nos quan ja no hi som. Si ho penses fredament, ser inoportú és molt millor que ser el garrepa, la pesada, l'egocèntrica o el complicat. I segur que en algun moment has esdevingut per art de màgia en l'inoportú d'un moment, d'una parella, d'una tarda o qui ho sap, si de tota una vida.
3 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
15 minutos pueden ser más que suficientes para emocionarte. Hagan si no la prueba con el cortometraje París 70, nominado a los Goya y que ya ha recibido 94 premios en todo el mundo. El director catalán Dani Freixas aborda el Alzheimer desde una perspectiva no tan común cuando se trata de esta terrible enfermedad. Lo hace poniendo el foco en el cuidador, en el hijo, Jan, interpretado por Alain Hernández, que está maravilloso, igual que Luisa Gavassa, la madre. Los cuidados suelen ser normalmente una tarea feminizada y aquí se rompe con el estereotipo porque lo que quiere contar es una historia de amor y aunque resulta dolorosa, sobre todo es luminosa, profundamente humana. Sin desvelar el argumento, hay una pregunta que le hacen a Jan que también es clave. ¿Y tú cómo estás? París 70 es una maravilla llena de sensibilidad en catalán y está en Movistar Plus.
Y ahora anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. El Marc Giró compta amb una xarxa de col·laboradors que també fan la xarxa del mateix programa del Vostè Primer.
Bueno, a veure, escolta'm una cosa. Avui, crítica al periòdico de Catalunya.
No, a l'entreacte.
A l'entreacte. Hi ha aquesta obra de la Conillera, de Coniller. Que diu que està inspirat, que tot això, si no, és, que fan al...
A
l'Atrium, ves m'ajudant, eh? No s'entera
de nada. I fem un repàs de la geografia aragonesa del Somontano amb l'ajuda d'un locutor de l'Arguero de la SER.
Antes hablamos del Barça. Adrià Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque el Barça, como digo, juega el domingo contra el... Barbastro.
¿Pero qué dices?
Creo que es...
Barbastro.
Barbastro, eso, sí. Barbastro, dicho yo.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.